Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui parlem del temporal que s'ha endut part de la platja de Lloret i ha trencat el passeig marítim en diversos punts. Això ha obligat a tancar la circulació de vehicles i vianants al tram comprès entre el Museu del Mar i Sa Caleta. També s'han prohibit els accessos a platges i camins de ronda per motius de seguretat. El temporal va ocasionar ahir diumenge una apagada de llum als habitatges de la Rambla Romà Bernès, Plaça Espanya i voltants, que depenen d'un generador soterrat que fins i tot va generar un petit incendi. La incidència, que va començar al migdia, es va resoldre a les 8 del vespre. De tot això en farem balanç amb el regidor de Seguretat, Josep Lluís Llirinós. Serà d'aquí uns minuts i amb ell donarem pas al Bon Dia, Bona Hora, el primer d'aquesta setmana, en què us donem la benvinguda a la ràdio de Lloret. I també donem la benvinguda a en Josep, que ens avança la resta de temes que ocuparan el programa d'avui. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. L'Ajuntament de Lloret realitza una campanya de control a més de 130 hotels per evitar el cas dels 4 establiments que tenien punxats la llum o el gas. Ho parlarem amb el regidor d'Acció de Govern, Jordi Sais. Farem un altre balanç, el de Fitur, amb Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme. Sabrem quin ambient s'ha copsat a la fira i si realment els ànims són positius per a la temporada de 2017. Explicarem que aquests dies ha començat l'adequació del local de l'antiga plaça de Braus que acull l'arxiu administratiu. Escoltarem Lluïssa Baltrons, la regidora de l'equipament, i Quim Davant, arxiver municipal. I també sabrem quantes donacions de sang i quantes persones es van acostar a donar sang la setmana passada, el passat divendres, en què el teatre s'estrenava com a seu de la recollida. Les dades les té Meritxell Casacoberta del Banc de Sang i Teixits de Girona.
I amb Moisés García repassarem els resultats del cap de setmana i recordarem que avui es presenta la nova temporada de teatre en un acte obert al públic. Abans de començar, dir-vos que aquest programa l'ha preparat la nostra companya Rosa Giral i qui hi posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Gairebé 8 i 3 del matí parlarem amb el regidor de Seguretat per conèixer tots els efectes que ha tingut el temporal aquí a Lloret i com està la situació ara mateix, però també en aquest sentit parlem o escoltem la crònica d'en Miquel Bernis, que ens explica que sembla que el temporal ha d'anar menys, però es presenten dies també una mica moguts. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui el temporal anirà clarament a la baixa. El vent continua bufant aquest matí amb ratxes que superen puntualment els 50 km per hora, però cada cop és més atramuntanat, cada cop bufa menys de gregal i menys de component marítima, i amb el pas de les hores avui s'anirà desinflant. Esperem que ja al llarg de la tarda fins i tot tendeixi a desaparèixer, i això farà que la situació marítima a poc es vagi tranquil·litzant, tot i que encara hi hagi molt de mar de fons i molta ressaca del temporal d'aquest cap de setmana al llarg d'aquest dilluns. Esperem que, de fet, el vent els dies vinents ja no torni a ser protagonista. En tot cas, entre dimecres i dijous podria tornar a bufar amb alguns cops moderats, altre cop vent de tramuntana i gregal, però molt menys protagonista que no pas aquest cap de setmana. També les pluges aniran desapareixent a mesura que avanci el dia. Esperem que només fins a mig matí, migdia, en tot cas, continuï fent falta el paraigua de forma intermitent. Unes pluges que han arribat a deixar en la suma dels últims 3 dies més a les primeres hores d'aquest dilluns, gairebé 50 litres per metre quadrat, per tant pluges molt interessants per un mes de gener que no acostuma a ser habitualment tan generós. Els dies vinents, com dèiem, sí que seran més tranquils almenys aquesta tarda i també demà, però atents perquè dimecres ens arriba una altra bossa d'aire fred que ens afectarà només puntualment dimecres, al migdia, sobretot primeres hores de la tarda, però compte perquè podria fer arribar la neu a cotes bastant baixes, les més baixes d'aquests últims dies. Ara mateix ens estem movent amb una cota que podria rondar entre els 400-300 metres de cara a dimecres, per tant, possibilitat de neu fins i tot en zones altes de la selva marítima o sectors pròxims com a mínim a punts del massís de Cadiretes podria arribar a nevar aquest dimecres. Demà ho acabarem de precisar, però hi ha la possibilitat de neu a cotes molt baixes només però dimecres. A partir de dijous, divendres, el temps tornaria a ser més estable i altre cop assolellat.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per donar-nos tots aquests detalls. I pel que fa a ara mateix, aquí a Lloret, tenim una temperatura de 8 graus, semblant a la mínima que hem tingut aquesta nit, que ha estat de 7 graus, i la humitat, doncs, força elevada amb aquest temps que tenim, 85%. I és moment ara de repassar l'actualitat del dia quan passen 6 minuts de les 8 del matí i fixem-nos primer de tot en el Diari de Girona, que també parla d'aquest temporal que diu que inunda carrers, desborda rius i talla carreteres. En aquesta ocasió va acompanyat d'una imatge on es veuen cotxes atrapats a la riera de Cadaqués. 10 cotxes queden atrapats en aquesta riera i onades de més de 10 metres malmeten fronts marítims. També molt destacat en el Diari de Girona que el Girona de futbol es mulla per pujar. Els gols de cap de Longo i Sandaza disparen un equip que deixa el tercer a 6 punts. El Girona va guanyar 2-0 al Sevilla Atlètic. En la imatge que il·lustra aquesta notícia s'hi veuen Longo eufòric, que rep la felicitació dels companys després de fer l'1-0 a Montilivi. També en esports, en aquest diari es fan ressò de la victòria plàcida en el retorn de Koulibaly a l'Uni Girona, que va guanyar 75-56 a l'Alcàceres. I en futbol, Eibar 0, Barça 4. El Barça goleja, però perd Busquets per lesió a Ipurua. I en política, Carles Puigdemont diu que si no fem el referèndum haurem fracassat. Participants al programa de TV3 retreuen al president les retallades socials, un programa que va estrenar ahir TV3 titulat Jo pregunto. També en el Diari de Girona, un de cada 10 avortaments a Girona és de noies menors de 19 anys. El mateix rotatiu, a la seva portada, explica que a Bescanó les obres de la carretera de la Vergonya es retarden fins al març. I en religió, l'última missa de mossèn Ferran Jarabo a Castelló omple la basílica. Pel que fa al punt, pràcticament tota la portada va pel tema polític. D'una banda, indica que s'han fet diferents entrevistes d'opinió sobre el judici al 9-N a personalitats conegudes, com per exemple Jaume Cabré, que diu que aquí els fa por la democràcia i per això ens matxuquen. També hi ha l'opinió dins del diari de Joan Simó, Montse Ayats, Pep Andreu, Assumpció Cantalosella i molts altres personatges reconeguts. També en política, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, diu que faran propostes concretes i serà aviat. Diu que estan treballant per evitar la col·lisió que ha anunciat Puigdemont pel setembre. Que hi ha un problema de relació entre els dos governs, diu que és evidentíssim. I també, segons Millo, Puigdemont i Junqueras ho saben, que no es pot fer aquest referèndum. En plana internacional, el govern de Trump, en guerra contra la premsa, la Casa Blanca acusa els mitjans de falsejar la xifra d'assistents a la investidura. I en plana cultural, una exposició per censurar la censura. Alicia Framis exposa a Barcelona una habitació amb 200 llibres prohibits.
Més titulars de la jornada són els següents. Catalunya ja porta la seva marihuana a Europa. És el titular que mana a El Periódico. Un altre diari, en aquest cas El País, diu que Errejón impedeix que Iglesias fusioni a Podemos amb Izquierda Unida. El diari Ara explica que el govern reclama la gestió dels permisos d'armes, mentre que La Vanguardia titula avui la seva portada que el Regne Unit i Israel seran els aliats preferents de Trump, mentre que La Razón titula Susana Díaz haurà de deixar la Junta si vol ser.
Sobre el titular de la gestió dels permisos d'armes, ve donat perquè el caçador detingut per la mort de dos agents rurals tenia el seu permís caducat i diu ara que ell no recorda res i que mai havia reaccionat així. Veurem com acaba finalment tot aquest cas, que recordem que en el que van morir dos agents rurals a mans d'un caçador per trets. També en plana política, sobre tot el tema del referèndum, Puigdemont revela que tant ell com Rajoy estan buscant una data per reunir-se. Les carreteres catalanes registren una mitjana de 116 delictes al dia. També marca l'actualitat que els sindicats de presons alerten que tancar la Model portarà conflictivitat en altres centres. Salut destinarà més recursos a l'atenció primària per alleugerir urgències. D'altra banda, Jamón i Valls competiran per ser el candidat dels socialistes francesos. També en internacional, Netanyahu i Trump parlen de la pau a Orient Mitjà i de l'amenaça iraniana. A Itàlia troben un sisè cos a l'hotel sepultat per la neu. I finalment ens fem ressò que hi ha 75 detinguts i 3.500 obres d'art recuperades en una operació contra l'espoli cultural.
Vine a gaudir de la reformada històrica Sala de Ball Palas Atenea a l'Hotel Guitart Central Park. Un cop al mes us oferim les nostres grans nits de sopar i ball de la mà de les millors orquestres. El proper 28 de gener de 2017 celebrem la Nit de la Neu amb l'orquestra D'altra Banda i el sorteig d'un cap de setmana per a dues persones a l'aparthotel Guitart La Molina. A més, aquesta temporada oferim l'opció d'abonament per a tota la temporada fins la revetlla de Sant Joan. Nou Palas Atenea a l'Hotel Guitart Central Park de Lloret.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10 euros amb 50. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
El dissabte 28 de gener, al Teatre de Lloret, gaudiu de l'espectacle Tamar, la filla de Xagall. Deixeu-vos seduir per la història de Tamar, el monòleg d'una jove israelita d'origen sefardita que, en un viatge a contracor cap al seu passat familiar, arriba a Girona. Un espectacle del director gironí Ferran Joan Miquel. Dissabte 28 de gener, a les 9 del vespre, al Teatre de Lloret, Tamar, la filla de Xagall. Venda d'entrades i més info al web teatredelloret.cat. 10 euros l'entrada anticipada, 12 euros a taquilla.
Busquem la veu de Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret. Vols ser la cantant dels nous indicatius de l'emissora? Participa en el càsting musical que hem preparat. Envia'ns una maqueta cantant tres cançons, una d'elles en català, a l'adreça lallista@novaradiolloret.org. Pots fer-ho a través d'un arxiu d'àudio o d'un enllaç a YouTube. Entre totes les participants sortejarem un premi espectacular, una sessió de gravació en un estudi professional d'Holanda amb totes les despeses pagades i, a més, 500 euros en metàl·lic. A què esperes? Busquem la veu de Nova Ràdio Lloret. T'atreveixes? Consulta les bases del concurs a novaradiolloret.cat.
Disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes... També de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves... Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta el nou Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre!
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio Lloret. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix, un quart de nou del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, on comencem parlant d'aquest temporal que ha afectat aquest cap de setmana i molt aquí a Lloret de Mar, entre altres municipis de Catalunya. Les onades s'han endut part de la sorra de la platja principal i han trencat en alguns trams el passeig.
Això ha obligat a tancar la circulació de vehicles i vianants al tram comprès entre el Museu del Mar i Sa Caleta. També s'ha prohibit els accessos a platges i camins de ronda per motius de seguretat.
El temporal va ocasionar i diumenge una apagada de llum a una part del centre de Lloret, en concret els habitatges de la Rambla Romà-Barnés, Plaça d'Espanya i voltants, que depenen d'un generador soterrat que fins i tot va patir un petit incendi. El tall va començar al migdia i va quedar resolt a les 8 del vespre.
Tant amb aquest incident com el llarg del cap de setmana, efectius de policia local, protecció civil, brigada d'obres i serveis de neteja han estat treballant per poder recuperar la normalitat a Lloret.
Un cop amaini el temporal, serà el moment d'avaluar els danys provocats pel vent i la mala mar que ha afectat per igual tot el litoral català de nord a sud, que és un fet insòlit que ha obligat a restringir o suspendre el trànsit marítim a tots els ports del país.
Aquest temporal és un dels més intensos que ha viscut Catalunya en els últims 10 anys.
Quan passa un minut d'un quart de nou, saludem el regidor de Seguretat, Josep Lluís Llerinós. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el balanç d'aquest cap de setmana en què el Lloret s'ha vist afectat pel temporal?
Bé, doncs un cap de setmana complicat, com els veïns han pogut veure. Les primeres informacions que rebíem ja es produïen el dimecres des del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que ens posàvem en fase d'alerta i, bueno, en base a la informació que rebien i les nostres pròpies, el que vam fer és doncs, fer una avaluació de possibles riscos i prendre totes les mesures preventives per mirar de reduir aquests riscos. Amb el pas de les hores, el que anàvem veient és que es confirmaven les prediccions, sabent que el risc zero no existeix i més quan parlem de fenòmens naturals. I bé, amb el punt àlgid d'aquest temporal que es va produir entre la nit de dissabte i diumenge, les primeres previsions ens deien que a partir de les 3 de la matinada de la nit de dissabte i diumenge la cosa aniria menys, però bueno, com he dit, a vegades no són exactes i es va mantenir de manera sostinguda fins bona part d'aquest diumenge.
I ara mateix, quina és la situació? Deia en Miquel Bernis, que el nostre home del temps, que ha d'amainar a les properes hores, que anirà menys aquest temporal, però encara hi ha alerta, com des de la regidoria de Seguretat, com
sí,
es preparen?
El CECAT segueix en fase d'alerta, fem seguiment. Jo personalment, des de primera hora de la matinada, m'hi he personat, he estat en el passeig. Evidentment, com ens diuen, la cosa va a menys, però ara el que hem de tractar és de manera coordinada, com s'ha fet durant tot aquest cap de setmana, amb tots els serveis propis municipals i la resta que hi ha al municipi, doncs mira de subsanar quan abans millor totes aquestes incidències que s'han produït i procurar arribar i estar a la normalitat quan abans millor.
Per tant, al llarg del dia d'avui entenem que s'aniran fent treballs per anar restaurant una mica tot el passeig.
Exacte, sí. Des de primera hora d'aquesta matinada ja els serveis municipals ja estan abocats, treballant, mirant de netejar i quan abans millor puguem obrir la circulació i bé, quan abans puguem tornar a la normalitat millor per tothom i que no tingui afectació als veïns del municipi.
Això podria ser avui mateix o es preveu que vagi per dies?
Bueno, hi ha una part que és evident, que és tot el que seria la platja, que ha quedat afectada la part de Camprodon i Arrieta, diguéssim, des del Museu del Mar fins a Sa Caleta. Aquí, tant per el que és la sorra com el que és el mobiliari urbà, portarà més temps, però ara el que estàvem fent sobretot era netejar tot el vial, de manera que quan abans puguem obrir la circulació millor per tothom i, bueno, no podem dir quantes hores trigarem, però ja, com dic, tots els serveis ja estan abocats des de primera hora i s'hi estan esforçant al màxim perquè sigui l'abans millor.
Uh-huh. Un cop ha solucionat el més urgent, que entenem que hi ha una partida per a aquestes actuacions, els desperfectes que ocasiona un temporal hauran d'anar a càrrec econòmicament de l'Ajuntament?
Bueno, aquí potser no soc la persona més qualificada per fer aquestes valoracions. Hauríem de consultar també els tècnics de medi ambient. El que està clar és que aquí, bueno, entenc que també Costes té una part de responsabilitat i en qualsevol cas crec que seria més adient preguntar-li als tècnics i a la regidoria de medi ambient, que segur que tenen una valoració més acurada i les passes a seguir.
En prenem nota, doncs. Hem parlat del que seria la platja principal de Lloret. A les altres platges, Canyelles, Fanals, Santa Cristina, han tingut també algun desperfecte, algun efecte del temporal que calgui remarcar?
Bueno, remarcable ara és molt precipitat. Tot just ara s'estan, com que la cosa sembla que va menys, ara tots els serveis s'estan abocant a fer una anàlisi de tot el que hi ha hagut. Però sobretot la platja més afectada ha sigut la de Lloret i en concret la zona aquesta que diem de Camprodon i Arrieta.
I els cossos de seguretat han palpat que la gent era conscient del perill que suposava tot plegat o s'han trobat amb casos inconscients?
Bueno, doncs aquí jo personalment tinc que dir que el comportament dels veïns i visitants en línia general ha sigut exemplar, seguint les indicacions dels cossos de seguretat i tota la senyalització que hi havia, però és evident que hi ha un punt que a vegades hi ha alguna persona, fruit de les imatges que produeix aquest tipus de fenomen natural, doncs que a vegades insisteix o intenta accedir i després de les corresponents explicacions doncs al final desisteixen i no hi accedeixen. La gent ha de ser conscient que ja no només posen en risc la seva persona, sinó que també això implica que els serveis de seguretat hagin d'actuar i de retruc posen en risc també els serveis. Però afortunadament, amb la vigilància que hi ha hagut i amb les senyalitzacions, doncs tot ha anat bé, no hem de lamentar cap mal físic a cap persona i, bueno, malauradament sí que hi ha danys materials, al mobiliari, a la platja i, bueno, treballarem per subsanar quan abans millor totes aquestes qüestions.
Doncs esperem que la consciència ciutadana segueixi així, que es pugui subsanar tot el més aviat possible, com vostè indicava, i en tot cas, des de la ràdio anirem fent un seguiment de com segueix tot plegat per informar a la ciutadania. Josep Lluís Llirinós, regidor de Seguretat, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta última hora aquí al Bon Dia, Bona Hora. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Si em permets agrair, sí, i aprofito que tinc l'ocasió, doncs agrair la professionalitat dels serveis municipals que des del primer moment s'hi han abocat per mirar de subsanar quan abans millor qualsevol incidència que es anava produint i, evidentment, també a vosaltres, perquè gràcies a vosaltres, a través de les xarxes socials, també ens heu ajudat a anar mantenint informats a tots els ciutadans del poble i per això faig extens aquest agraïment a tothom.
Doncs ho recollim. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Bon dia, bona hora.
Set minuts per arribar a 9:15. Deixem de banda el temporal, tot i que ja avisem que anirem veient com evoluciona tot plegat. Diuen que ha d'anar menys, esperem que sigui així. I canviem ara de tema. Lloret de Mar realitza una campanya de control a més de 130 hotels, segons publicava fa uns dies el Diari de Girona. A finals de desembre, l'Ajuntament va començar a requerir als establiments la documentació que acredita que els seus serveis compleixen la normativa, arran del cas dels 4 hotels que tenien punxats llum i gas.
Eren el Sun Village, Mediterranean Sun, Savoy i Marina Sun. Van ser a principis de setembre de l'any passat quan es va descobrir que tenien pujats la llum i el gas i un deute de més de 450.000 euros amb el consistori en rebuts d'aigua, taxes i impostos municipals.
El frau es va descobrir quan es va declarar un incendi al generador elèctric de gasoil del terrat de l'hotel Sun Village. Arran d'aquests fets, la companyia va comprovar la resta d'establiments de la mateixa cadena hotelera i va confirmar que també estaven connectats de manera il·legal a la xarxa.
Després dels fets, l'alcalde d'Olsat va anunciar la intenció de fer una campanya d'inspeccions als hotels i aquesta es va iniciar el passat 20 de desembre.
El regidor d'Acció de Govern, Jordi Sais, ens atén via telefònica. Molt bon dia.
Bon dia.
Quina documentació es requereix als més de 130 hotels que hi ha a Lloret?
En principi se'ls està requerint que aportin ECAS, que són certificats d'entitats col·laboradores de l'administració, a fi efecte de que s'acreditin que els serveis que disposen els hotels pues, estan dins de normativa, els serveis de llum, aigua, gas, fins i tot els temes d'ascensors, tot el que requereixi la normativa que cal aportar uns certificats d'un funcionament i d'instal·lació són aquests els que s'estan demanant.
I el procediment és que es demana aquesta documentació i després, un cop es té aquesta documentació, n'hi ha alguns que s'inspeccionen i d'altres que no? O com funciona?
Bueno, en funció de la documentació, sol·licitar la documentació, se'ls dona un termini perquè la portin, i un cop aportada, els serveis tècnics municipals l'analitzen i en funció del que es trobi de la documentació es va fer un acte de comprovació o no es va fer un acte de comprovació per tal d'acreditar que es compleixi normativa. Si es detecta alguna irregularitat, alguna normalitat, s'obriria el corresponent expedient que podria acabar amb sanció. Però el que s'està fent és sol·licitar aquesta documentació i afecta comprovar que tothom disposa d'aquests serveis.
I què és el que s'estan trobant?
Bueno, de moment s'està analitzant, s'ha demanat, encara no s'ha aportat per la majoria dels centres que se'ls ha demanat. De moment no s'ha trobat res perquè l'acte de comprovació encara no ha començat. El que s'ha fet ha sigut el requeriment perquè s'aporti la documentació.
D'acord. En tot cas, es preveuen sancions en casos concrets que no es compleixi la normativa?
Sí, ho he dit abans, és a dir, a veure, el fet és que es demanen aquests certificats a fi efecte de comprovar si existeixen o si estan o no estan dins de la normativa. Si en el cas d'aquest detectés que algun no hi fos, evidentment s'hauria de corresponir a expedir sancionador, però la voluntat no és d'anar imposant sancions a ningú, sinó que tothom tingui els serveis adequats i que no es reprodueixin casos com el que va passar aquest darrer estiu.
I quan es preveu que es pugui tenir enllestida aquesta campanya, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, suposo que dins del primer trimestre d'aquest any ho tindríem enllestit. Dependrà del que triguin o no triguin els hotels i restaurants que se'ls demanen documentació.
D'aquesta manera es vol contrarrestar, per dir-ho així, a la mala imatge que van donar aquella cadena hotelera l'estiu passat quan va haver-hi tot aquell enrenou perquè tenien punxats llum i gas. Així es contrarrestarà i es demostrarà que els hotels a Lloret han de fer les coses bé?
Bueno, no sé si es contrarrestar seria la paraula i no sé si demostrar que els hotels de Lloret fan les coses bé. Jo crec que els hotels de Lloret fan les coses bé. Prova d'això és que el que es va demostrar va ser que un sol hoteler, de diferents hotels que es posaven, però un sol empresari és el que feia aquestes males praxis. En principi, el que es fa és... Perdoneu que estic una miqueta refredat,
Cap problema.
El que es fa és fer actes de comprovació, perquè és la feina que li toca a l'administració fer. I que aquestes actes de comprovació van ser, diguéssim, ben vistes pel propi gremi. No en qual la documentació que se sol·licita, perquè això depèn, és un acte administratiu i per tant depèn de la pròpia administració, però sí el fet de demanar aquestes comprovacions perquè així el gremi també veia amb bons ulls que tots els que operaven a la població haguessin de presentar la documentació corresponent per tal d'acreditar que els serveis estaven en ple funcionament i dins la normativa. És això el que es pretén. Comprovar que els operadors hotelers que desenvolupen l'activitat d'Lloret estan dins de la normativa.
Doncs recollim aquestes respostes i d'altra banda també ja en vam parlar fa uns dies però volíem recordar amb vostè mateix que a partir d'aquesta nit obren les sales d'estudi a la biblioteca.
Sí, correcte. Avui comencem l'obertura de nit de la discoteca, de la biblioteca. El seu conscient m'ha traït,
Les discoteques segur que també obren les que hagin d'obrir.
No hi ha ganes d'obertes. De la biblioteca de Lloret, que durarà fins al proper 3 de febrer.
Doncs ha recordat també que això és una prova pilot i que si funcionés s'estudiaria la possibilitat en properes ocasions de fer-ho més ampli, no?
Sí, sí, és la primera primer tast que farem sobre l'ús que se'n pot fer per part dels estudiants d'aquest espai, i si veiem que funciona i és ben recollit per la població, doncs repetirem sense cap mena de dubte.
Jordi Sais, veurem si funciona o no aquesta iniciativa. En tot cas, recordar que a partir d'avui obre a les nits, perquè és època d'exàmens per moltes i moltes facultats, sobretot de la Universitat de Girona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns com a regidor d'Acció de Govern i molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Hem sentit fa pocs segons els senyals horaris de 8:45. I seguim explicant temes aquí al Bon Dia, Bona Hora. Ahir diumenge va tancar portes Fitur, la Fira de Turisme de Madrid. Una fira que Lloret no es perd mai i en què s'ha signat l'acord amb l'empresa Radical Darts.
El campionat de darts portarà unes 3.000 persones el proper mes d'octubre a la destinació. Seran jugadors i els seus acompanyants, que passaran uns dies a Lloret vinguts d'arreu de l'estat espanyol.
En el marc de Fitur també s'ha celebrat la primera assemblea de l'Associació de Jardins Històrics, impulsada per Lloret. Un dels objectius del 2017 és captar nous socis.
La destinació ha aprofitat l'estada al Saló Madrileny per presentar les novetats d'aquesta temporada, com el calendari dels esdeveniments esportius més destacats o el nou programa de visites guiades i activitats que es publica en 4 idiomes.
La gerent de Lloret Turisme, Elisabet Quiga, en el telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quines sensacions deixa Fitur?
Doncs deixa molt bones sensacions, ja que hem vist que tant pel que fa als operadors com per la resta de sector turístic, els empresaris de Lloret, en línia general hi havia molt bones vibracions, bones sensacions al respecte a la temporada i interès per la destinació. Per tant, hem tornat molt contents, la veritat.
I destacàvem nosaltres aquest acord amb Radical Darts, seria un dels fets més destacats de la fira o què podríem destacar?
Sí, procurem, és a dir, com vosaltres bé dèieu, hem fet diverses accions, totes elles molt diverses en el marc de la fira, però en la confirmació d'un gran esdeveniment, doncs evidentment era una d'elles i una de les importants, que tinguem al Pont del Pilar aquí a Lloret a 3.000 persones que venen a jugar darts de tot l'estat espanyol, doncs consideràvem que era una acció, es va lligar ja aquest final d'any, però consideràvem que hi havien de donar una visibilitat determinada i com que l'organització, a més són de Madrid, doncs Fitur era un bon marc per tancar aquest acord amb Radical Darts, en aquest cas, i molt contents de poder, de la mateixa manera que altra gent, com ha sigut ara aquests Nadals, els organitzadors del campionat d'handbol, per exemple, que ha portat molta gent a Lloret, són totes aquestes coses les que fan doncs que hi hagi ambient, gent pel carrer, no? Gent que consumeix, que va als restaurants, que compra. Doncs el mateix amb Radical Darts, esperem que sigui un molt bon esdeveniment per Lloret.
I durant el cap de setmana, perquè vostè mateixa ens comentava que la fira als dies destinada a públic professional és més profitosa, però que Lloret Turisme hi té presència tots els dies, també el cap de setmana obert al públic final, com ha anat amb el públic final i què és el que demana de Lloret al públic madrileny?
Doncs amb el públic final ja des de divendres a la tarda i al llarg del cap de setmana hi té accés tothom, bueno, tothom qui vol a poder descobrir noves destinacions o anar a fer preguntes sobre destinacions a les quals ja són fidels, com pot passar moltes vegades amb Lloret. Aquest tipus d'accions, com bé deies, Maria, són interessants per nosaltres, tot i que en el cas de Fitur creiem que té molta més potencialitat la part professional. Durant el cap de setmana, doncs, l'equip d'atenció al visitant, bueno, una de les persones que s'ha dedicat al mostrador, doncs, ha anat contestant les preguntes en relació a novetats, hotels, equipament moll, amb el cas de Can Font o a la propera obertura del Turó Rodó, per exemple, tot el que són el que ja apuntàveu, que són les visites que s'organitzen des de les oficines de turisme des de l'any passat per poder doncs, acompanyar la gent que ens visita i poder-los mostrar un Lloret diferent del que probablement coneixin tots aquells que ja hi han estat. No? Doncs una mica poder informar de tot plegat i poder arribar a aquesta gent que ens visita, que sovint doncs, és complicat.
Uh-huh. I també per les bones sensacions que comentava que hi ha després de la fira, i tant parlant amb el president del Gremi d'Hotelers com amb l'alcalde, coincidien amb que el 2016 ha estat una bona temporada, que el 2017 es preveu també que sigui bona. A què es deu el fet que es vagi recuperant el turisme?
Doncs sovint són moltíssims factors, a vegades alguns d'ells no són cap bona notícia, quan són qüestions vinculades a la inseguretat en altres zones, per exemple, que és evident que nosaltres vivim en un país que és percebut com una zona segura i que esperem que continuï sent així per molt de temps, evidentment. Són factors d'aquests els que a vegades sovint doncs, fan que les coses vagin millor o pitjor, evidentment, darrere de totes les coses que fem. Hi ha una estratègia de reposicionament de la marca de Lloret de Mar, que ha estat tocada els darrers anys amb alguns fets puntuals que hem tingut a la destinació, i continuarem doncs, fent la promoció per intentar tant trobar nous visitants com fidelitzar aquells que tenim a casa, que per això també expliquem que procurem cuidar-los i donar-los moltes raons per repetir a Lloret. Però el que sí que és evident és que són molts els factors que fan que una destinació, una zona com pot ser Catalunya, però sigui percebuda d'una manera o d'una altra. I sembla que el 17 serà un bon any també i que podrem créixer tant en mercat britànic, per exemple, com en mercat polonès, i esperem doncs, continuar creixent com fem sempre amb els principals mercats, que és l'espanyol i el francès.
I el rus com es presenta? Que en van parlar molt, que havia caigut amb una forta caiguda, després es va recuperar força. Com es presenta aquest 2017?
Precisament ara a Fitur hem estat reunits amb els responsables de l'oficina de Catalunya a Moscou. Ells ens explicaven doncs, que bueno, ells també són els interessos de tenir les nostres xifres. En el cas de Lloret, després d'aquesta gran caiguda que comentàveu, hem anat remuntant i el 16 s'ha crescut un 17% més que l'any 2015. Per tant, són bones xifres, però en cap cas, de cap manera, són les que havíem tingut aquí, doncs, precisament per aquest context que tenen ells, una mica la restricció per part del president de deixar sortir el funcionariat, intentar incentivar perquè la gent es quedi a zones dins del mateix país, com és Crimea o Sochi. Són coses que no faciliten que la gent arribi aquí. El seu, diguéssim, conflicte diplomàtic amb Europa doncs no fan fàcil unes grans perspectives de creixement de mercat rus. De tota manera, sembla que es manté i esperem que aquest creixement progressiu que estem vivint el 15 i el 16 doncs, continuï en la mateixa línia. És complicat per molts motius. A vegades ens explicàvem doncs, per centres de visats, per la situació d'alguns operadors que eren molt forts i ja no ho són tant. Han canviat els actors, diguéssim, del sector turístic rus, però s'espera que puguem anar creixent una altra vegada de forma molt i molt progressiva, per això.
I ara, un cop Fitur queda enrere, quina és la propera gran fira de turisme en què Lloret hi tindrà presència?
Ara, de les grans que anem a l'àmbit internacional, la propera és la Fira de Berlín. I té Berlín a principis de març i ve aquest any, normalment no és així, però aquest any ve totalment enganxada, són dues setmanes seguides, amb la de Moscou, en relació al mercat que comentàvem ara, no? Són les dues grans fires internacionals a les que assistirà Lloret Turisme. De tota manera, d'aquí a principis de març tenim un bon reguitzell d'accions encara promocionals per tirar endavant. Diferents formats, no fira, però moltes altres coses que esperem comentar amb vosaltres.
Això anava a dir, doncs ho anirem comentant tot plegat. I Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, agrair un dia més que ens hagi atès aquí a la ràdio de Lloret. Molt bon dia.
Gràcies, merci.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat. Nova Ràdio
Lloret. Ara són 2:15 de nou. La informació del temps amb en Miquel Bernis, que ens apunta que anirà a menys aquest temporal que ha afectat durant tot el cap de setmana.
Bon dia, Maria. Esperem que, de fet, el vent els dies vinents ja no torni a ser protagonista. En tot cas, entre dimecres i dijous podria tornar a bufar amb alguns cops moderats, altre cop vent de tramuntana i gregal, però molt menys protagonista que no pas aquest cap de setmana. També les pluges aniran desapareixent a mesura que avanci el dia. Esperem que només fins a mig matí, migdia, en tot cas, continuï fent falta el paraigua de forma intermitent. Unes pluges que han arribat a deixar en la suma dels últims 3 dies més a les primeres hores d'aquest dilluns, gairebé 50 litres per metre quadrat, per tant pluges molt interessants per un mes de gener que no acostuma a ser habitualment tan generós. Els dies vinents, com dèiem, sí que seran més tranquils, almenys aquesta tarda i també demà, però atents perquè dimecres ens arriba una altra bossa d'aire fred que ens afectarà només puntualment dimecres, al migdia, sobretot primeres hores de la tarda, però compte perquè podria fer arribar la neu a cotes bastant baixes, les més baixes d'aquests últims dies. Ara mateix ens estem movent amb una cota que podria rondar entre els 400-300 metres de cara a dimecres, per tant, possibilitat de neu fins i tot en zones altes de la selva marítima o sectors pròxims com a mínim a punts del massís de Cadiretes podria arribar a nevar aquest dimecres. Demà ho haurem de precisar, però hi ha la possibilitat de neu a cotes molt baixes només però dimecres. A partir de dijous, divendres, el temps tornaria a ser més estable i altre cop assolellat.
Moltes gràcies, Miquel. Si consultem l'estació meteorològica de Protecció Civil, podem afegir que la temperatura ara aquí a Lloret és de 8 graus i la humitat del 84%. Ara queden 5 minuts per arribar a 9:15 i mirem què diuen avui els diaris. Per exemple, el diari de Girona sobre el temporal explica que inunda carrers, desborda rius i talla carreteres. 10 cotxes queden atrapats a la riera de Cadaqués i onades de més de 10 metres malmeten fronts marítims. També en el diari de Girona hi llegim que el Girona es mulla per pujar. Girona 2, Sevilla Atlètic 0. Els gols de cap de Longo i Sandaza disparen un equip que deixa el tercer a 6 punts. També en esports, en bàsquet femení, Unigirona 75, el Cáceres, 56. Victòria plàcida en el retorn de Coulibaly. En futbol, el Barça goleja, però perd Busquets per lesió a Ipurua. Eibar 0, Barça 4. També en aquest rotatiu hi llegim que Carles Puigdemont diu que si no fem el referèndum haurem fracassat. Participants al programa de TV3, Jo pregunto, retreuen al president les retallades socials. Un de cada 10 avortaments a Girona és de noies menors de 19 anys. Es manté la tendència a la baixa amb 1.827 interrupcions. També en aquest rotatiu, les obres a la carretera de la Vergonya a Bescanó es retarden fins al març. I l'última missa de mossèn Ferran Jarabo a Castelló omple la basílica. Pel que fa al punt, a banda de destacar aquesta victòria del Barça que manté el pols en la Lliga golejant l'Eibar, també es fa ressò de les declaracions d'Enric Millo com a delegat del govern espanyol a Catalunya, que diu que faran propostes concretes i que serà aviat. Estan treballant per evitar la col·lisió que ha anunciat Puigdemont pel setembre. Diu que hi ha un problema de relació entre els dos governs i que això és evidentíssim, però que Puigdemont i Junqueras saben que no es pot fer el referèndum. I en plana internacional, el govern de Donald Trump en guerra contra la premsa, la Casa Blanca acusa els mitjans de falsejar la xifra d'assistents a la investidura, i en plana cultural una exposició per censurar la censura. Alicia Framis exposa a Barcelona una habitació amb 200 llibres prohibits.
Més titulars de la jornada. Els recull, per exemple, la portada del Periódico. Catalunya ja exporta la seva marihuana a Europa. Un altre titular que també ens fem ressò, El País, diu que Errejón impedeix que Iglesias fusioni Podemos amb Izquierda Unida. El diari Ara explica que el govern reclama la gestió dels permisos d'armes, mentre que el titular que mana a La Vanguardia és el Regne Unit i Israel seran els aliats preferents de Trump. La Razón titula Susana Díaz tindrà que deixar la Junta si vol ser. El Mundo destaca en primera plana que els espanyols pressionen per colpejar en la península fent clara referència de l'ISIS.
I també és molt destacat avui sobre el tema del referèndum, del procés sobiranista i de les relacions entre el govern espanyol i el català, que Carles Puigdemont ha revelat que tant ell com Rajoy estan buscant una data per reunir-se. Sobre el caçador detingut per la mort de dos agents rurals, que veiem en els diaris que s'està intentant que els Mossos puguin gestionar els permisos d'armes, el caçador detingut i confès d'aquest homicidi diu que no recorda res. Les carreteres catalanes registren una mitjana de 16 delictes al dia. També és notícia que els sindicats de presons alerten que tancar la Model portarà conflictivitat en altres centres. I una bona notícia, Salut destinarà més recursos a l'atenció primària per alleugerir urgències. En plana internacional, diferents notícies marquen l'actualitat. A França, Hamon i Valls competiran per ser el candidat dels socialistes. Netanyahu i Trump parlen de la pau a Orient Mitjà i de l'amenaça iraniana. Troben un sisè cos a l'hotel d'Itàlia sepultat per la neu. I també una altra notícia, en plana cultural, 75 detinguts i 3.500 obres d'art recuperades en una operació contra l'espoli cultural.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són 3:15, encara amb premsa, dir que els diaris avui es fan ressò de diferents aspectes de Lloret. Sobre el temporal, doncs el diari de Girona explica els efectes que ha tingut aquí a la vila. Hi ha una imatge precisament extreta del Facebook de Nova Ràdio Lloret on es veu que el temporal va destrossar una part del passeig marítim de la localitat i en concret s'hi veu el passeig de Sa Caleta ple de sorra i excavadores treballant per restaurar aquesta zona on també hi ha un banc trencat. I altres notícies, en el cas del Punt, Lloret, seu d'un campionat estatal de darts, i Lloret encarrega el pla d'acció comercial. Diu que aquest pla comercial costarà 17.830 euros i va a part, i s'ha encarregat a l'empresa Asomaru. El pla d'acció pretén fer una radiografia de l'oferta actual del municipi i és el pas previ a la redacció del pla d'usos, que és un dels eixos bàsics que es recullen en els objectius del pla operatiu per la renovació de Lloret com a destinació turística. I diferents notícies esportives, resultats, que el que fem és precisament comentar amb en Moisés García, que el tenim aquí als estudis i el saludem. Moisés, molt bon dia.
Què tal, Maria? Bon dia.
Tu mateix, quins resultats tenim? Ha anat bé el cap de setmana o no?
Doncs bé, de fredes i de calentes, com sempre. El Club Atletisme La Sància va guanyar la categoria masculina per equips del Campionat Català Absolut de Cross, disputat a Riudellots, i concretament José Luis Blanco va acabar en el 18è lloc. Feia 13 anys que un equip gironí no guanyava aquesta competició. A l'hoquei Lliga, el Club Hoquei Lloret va perdre davant de l'Igualada, va ser per 1-3, tot i que va gaudir de bones ocasions en el segon temps l'equip de Manel Barceló. Per la seva part, millors notícies per al Club de Futbol Lloret, que es va retrobar amb la victòria després de 4 jornades sense guanyar. Va ser davant del Manresa per 1-0 amb un gol de Narcís Caballero en el minut 16 de la primera part, un partit que per cert va estar marcat per la polèmica, i és que l'equip visitant va veure com se li anul·lava un gol legal a l'últim minut per un fora de joc. En tercera catalana, empat a 0 entre la penya barcelonista i el Club de Futbol Lloret B en el derbi lloretenc. També va tenir la victòria per 2-5 del Club Unió Futbol Sala Lloret a Sant Fost de Camp Centelles, la golejada 6-0 del Lloret Esportiu Futbol Sala davant del Tordera, i també una nova victòria més del Club Voley Lloret, que tanca la primera fase del campionat guanyant 3-0 al Mataró. Hem de dir que la tercera catalana de bàsquet, el Bàsquet Lloret, havia de jugar a la Ciutat Esportiva de Blanes contra el Blanes i que a causa d'una gotera es veu que no es va poder disputar el partit.
Doncs com a protagonista afectada d'això, ho confirmo, es va suspendre aquest partit, es jugarà més endavant. Moisés, tot això el Lloret Esportiu ho ha ampliat?
Doncs sí, amb els seus protagonistes, concretament sobretot a la part final amb José Luis Blanco.
Doncs esperem que vagi molt bé, t'escoltem a partir de les 9. Bon dia i gràcies.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Queden 11 minuts per les 9 i ens fem ressò ara que aquests dies ha començat l'adequació del local que acull l'arxiu administratiu ubicat a l'antiga plaça de Braus. El trasllat es va fer un any enrere i ara s'han iniciat els treballs per posar al dia aquest espai. Escoltem la regidora de l'Arxiu Municipal de Lloret, Lluïsa Beltrons.
Sí, bé, s'han iniciat, aquests dies s'han iniciat les obres d'adequació de l'espai per l'arxiu administratiu a l'antiga plaça de Braus. Bé, com tots sabeu, hi ha dos arxius. Tenim l'arxiu històric, que està al carrer Josep Lluí, I llavors tenim l'arxiu administratiu, que és on es custodien tots els documents que tenen que veure amb l'Ajuntament i que es guarden durant uns anys. I bé, com a conseqüència del trasllat que es va produir del Servei d'Urbanisme a l'antic sindicat, també hi trobàvem l'arxiu administratiu, i que es trobava en el mateix local que teníem llogat. Llavors vam haver de deixar-lo el passat març del 2016 i vam haver de buscar un nou lloc, i de moment el que vam fer l'any passat va ser fer el trasllat de tots aquests documents, que, si bé no m'equivoco, eren a prop d'un quilòmetre i mig de prestatgeries, era un volum força important, eren 8.000 capses d'arxiu, 150.000 expedients i 2.000 plànols urbanístics. Llavors el que es va fer en el seu moment, dins de les nostres capacitats, es va produir aquest trasllat de documentació, i ara, una vegada aprovats els pressupostos, el que hem fet ha sigut iniciar l'adequació de l'espai, doncs, per habilitar-lo, per donar-li un millor servei. Llavors també dir una cosa important, és que a més al costat de l'arxiu hi trobarem una sala polivalent que està pensada pels amics de l'arxiu, que són aquest grup de persones, doncs, que es reuneixen cada divendres a les 11 a l'arxiu, ara mateix en l'arxiu històric, on es comenten fotos antigues i es reconeixen, doncs, persones de les fotografies que disposem. I bé, el que farem serà utilitzar aquest espai per reunir-se els divendres, però a més, com bé hem dit, és una sala polivalent on també es podran fer exposicions i serà, doncs, accessible, estarà a la disponibilitat de qualsevol altre departament de l'Ajuntament.
La primera fase consisteix en adequar la seu de l'arxiu administratiu perquè pugui ser consultat o bé motiu de reproducció.
La segona fase passa per fer-hi una sala polivalent que acollirà les reunions dels amics de l'arxiu, exposicions o altres actes.
Parlem ara amb l'arxiver municipal. Quim Davant, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si queda alguna cosa per explicar dels treballs d'adequació que s'estan fent.
Sí, de fet ja s'ha explicat molta cosa. Només això, que aquesta setmana, doncs, començarien les obres que permetran això, doncs, habilitar un nou espai de l'arxiu administratiu, doncs, en els locals municipals que es troben al centre comercial de l'antiga plaça de Braus, que de fet ja des de fa un any, doncs, els dipòsits de l'arxiu municipal havien arribat al límit de la seva capacitat i que per això, doncs, aquest equip de govern, doncs, ha decidit destinar bona part dels locals municipals doncs, en aquest, d'aquest centre comercial, doncs, per equipament, no?, per equipament de l'arxiu municipal. Llavors aquestes noves dependències de l'arxiu englobaran dos dipòsits que tindran en total uns 250 metres quadrats, no?, amb una capacitat permesa de 2.500 metres lineals de documentació, i que en aquestes noves instal·lacions, doncs, a banda d'aquests dipòsits, doncs, també hi haurà, doncs, el moll de descàrrega, la sala de recepció documental, la sala de classificació, oficines administratives, sala de consulta i també una sala per digitalitzar i reproduir documents.
I diria, com a arxiver municipal, que era necessari fer aquestes actuacions?
Sí, perquè, esclar, ja com he comentat, doncs, s'havia arribat al límit, no?, de la capacitat, i per tant, doncs, era necessari, doncs, habilitar un nou espai perquè les oficines administratives van generant cada any més documentació, i tot això, doncs, ho hem d'anar conservant, doncs, en les condicions adequades. Diria que en aquesta primera fase, en total, s'habilitaran uns 400 metres quadrats, i més endavant, en una segona fase, doncs, es preveu l'adequació d'una sala polivalent al costat, doncs, que permetrà acollir conferències, presentacions, debats, exposicions, cursos de formació, sessions de treball, que seran tant per activitats organitzades per l'Ajuntament com activitats organitzades per entitats i associacions.
I mentre duren les obres es pot consultar aquest arxiu o queda tancat?
No, l'arxiu es pot consultar, el que passa és que diguéssim que hem d'acordar unes hores concretes per anar a buscar aquesta documentació, perquè aquesta documentació que està en aquell, provisionalment en un dipòsit, que de moment custodia tota aquesta documentació administrativa, doncs lògicament, doncs, hi hem d'anar a concretar unes hores perquè no, de moment no es pot consultar, diguéssim, directament allà.
I quan es preveu que estiguin les obres acabades?
Es preveu més o menys aquesta primera fase, jo crec que en 3-4 mesos podran estar, almenys el calendari que hi havia previst per part de la constructora seria aquest, i llavors aquesta segona fase, doncs, suposa que haurem de trigar una mica més, haurem d'esperar una miqueta més.
Doncs, Quim Davan, arxiver municipal, agraïm aquestes explicacions sobre aquest tema, aquesta adequació del local que acull l'arxiu administratiu. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts i seran les 9 i és moment ara de posar xifres a la Marató de Donants de Sang 2.0 feta a Catalunya la setmana passada i que aquí a Lloret va coincidir amb una donació el divendres durant tot el dia aquí a la vila. I aquestes xifres les posem amb Meritxell Casacuberta, que és tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs dèiem que volíem posar xifres a tot plegat. Fent-nos ressò primer d'aquí Lloret, com va anar la jornada de divendres?
Comencem primer a Lloret, vam canviar d'ubicació. Primer ho fèiem a la biblioteca, aquesta vegada ha sigut al teatre. Per part dels donants, l'acollida va ser bona. Vam estar preguntant si tenien algun inconvenient en fer el canvi i tots els que es van venir van estar molt contents i molt bé, i el canvi els agradava. En quant a xifres, Lloret continuem baixant. No sabem per què, però a Lloret, sobretot aquí al centre, continuem baixant. Van fer, al matí es van presentar 50 donants, a la tarda 83, amb un total de 133 persones, per tant, bosses. Sí que van haver-hi 15 oferiments en tot el dia, o sigui, són persones que van venir i volien donar sang, però no van poder. Per tant, que vinguessin al teatre van ser 148, però teníem programades unes 150 i no vam aconseguir arribar a l'objectiu.
I en...
Això que et dic és que no sabem per què ben bé aquí a Lloret les xifres ens van baixant.
Bé, que el Centre Cívic del Rieral, no sé si té les xifres.
Sí, el Centre Cívic del Rieral ens anem mantenint, no? El Centre Cívic, molt bé, teníem programades 40, vam fer 40, més 11 oferiments, per tant, s'hi van presentar 51 persones, pels quals 11 no van poder donar, però no. El Rieral sí que se'ns va mantenint i molt bé. És el centre de Lloret que no acabem de... No acabem d'arribar, suposo, a la població. Ara també ens volem plantejar el fet de parlar amb les escoles i engegar uns programes que tenim d'aprenentatges i serveis amb les escoles. Amb altres poblacions ens funciona. I també el fet de que a Lloret no tenim masses delegats, només tenim una persona que ja és gran. De fet, ell vol deixar-ho i això suposem que també és un dels punts febles que tenim aquí a Lloret.
I com es podrien aconseguir més delegats i més suport en aquest sentit?
Jo faig una crida des d'aquí a la ràdio a qualsevol persona que... A veure, nosaltres el perfil, de fet, no és massa complicat. Una persona que més o menys tingui temps a dedicar-se a fer-nos la promoció dels quatre cops que venim a Lloret. De fet, és penjar-nos els cartells en els llocs autoritzats per l'Ajuntament, repartir flyers a les botigues, entre entitats, això a les escoles... una persona que estigui molt relacionada amb les entitats socials de Lloret. Bàsicament això, no necessitem massa més, no? Però no ho trobem. A Blanes, comparant una mica per poblacions properes, en tenim 5 de delegats, clar que a Lloret només tenim una persona. I és una persona ja gran que en principi vol deixar-ho. I per aquí pensem que també és on tenim el problema, no?, de que no acabem d'arribar a la població de Lloret.
Uh-huh. Doncs fem aquesta crida i dir també que a nivell de Catalunya va anar força bé, no?, la Marató, entès.
Sí, vam superar les expectatives. De fet, el nostre objectiu eren 10.000 donacions, en vam aconseguir... No tinc dades encara exactes perquè tot just avui estem fent el tancament, però es van superar les 11.000 donacions, per tant, molt bé. Molt bé, molt bé.
I a què es deu aquest èxit? És a dir, la població, tot i aquest fracàs, entre cometes, aquí a Lloret, que no s'acaba de trobar la manera, a l'èxit de Catalunya, la població es consciencia?
A les maratons sempre ens funciona molt bé, suposo perquè també sortim més als mitjans, ens fem més públics, no sabem tampoc per què, no? Però la marató sempre ens acostuma a funcionar molt bé. Amb xifres i suposem que és per això el fet de fer-nos més públics a la xarxa, tant a les xarxes com als mitjans de comunicació, no? Televisions, ràdios, premsa escrita, la gent es consciencia més. I mira, són dates també que després de Nadal sí que és veritat que sempre, per això de fet ho fem amb aquestes dates, que sempre necessitem més entrades de sang, però suposo que és per això.
Doncs ens alegrem que hagi anat bé la campanya. Veurem a veure aquí, Lloret, si es pot redreçar la situació i tornar a aconseguir les donacions que s'havien tingut.
Sí, sí, és una assignatura pendent que tenim i ho aconseguirem, segur.
Doncs Meritxell Casacoberta, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i des de la ràdio portarem el nostre granet de sorra. Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies per la vostra col·laboració.
Senyals horaris de les 9, us deixem amb el Lloret Esportiu, que passeu molt bon dia.